Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Ja tenim aquí una nova edició de la Final Four, en aquest cas Milà 2014. Queda menys de 24 hores perquè s'aixequi el taló amb la primera semifinal, primer partit de semis. Demà, 6 de la tarda, es juga el CSKA Maccabi i queda poc més de 24 hores perquè Barça i Madrid es tornin a veure les cares. Després del que va succeir al Palau fa 5 dies, demà uns i altres tornaran a competir, però en aquest cas per jugar-se alguna cosa més que una victòria. En joc el passaport per la final de l'Eurolliga, un títol que desitja el Barça, el darrer va ser el 2010, i un títol que desitja sobre manera la parròquia blanca. Si en futbol el Madrid busca de forma desesperada la desena, en bàsquet és la novena. De fet, l'últim títol blanc data del 95, fa 19 anys, des de la Final Four de Saragossa, que els blancs, aleshores entrenats per Zeljko Obradović, no es converteixen en campions d'Europa. La temporada passada, i bé que ho recordeu, es van quedar a les portes, perdent la final contra l'Olympiacos, i en aquesta nova edició veurem què seran capaços de fer demà en semis contra el Barça. Un Barça i un Madrid que ahir arribaven a Milà, a l'igual que CSKA i Maccabi. L'expedició culer ho feia amb els 14 integrants de la primera plantilla, més el cos tècnic i Joan Carles Reventós, director general de seccions, més Joan Creus, director esportiu. Podria ser que demà mateix Josep Maria Bartomeu, president del Barça, també es desplacés cap a Milà, perquè ja sabeu que aquest serà un cap de setmana intens pel Barça. Demà, semis de l'Eurolliga. Dissabte es decideix el títol de Lliga de futbol al Camp Nou amb el partit Barça-Atlético de Madrid. I si tot va bé, diumenge a les 8, final de l'Eurolliga. Esperem que sigui un cap de setmana rodó. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Per cert, que l'Eurolliga 2013-2014 ja té MVP.
And our winner of the We Win MVP for the 2013-2014 season is, guess who? Oh, Sergio Rodriguez from Real Madrid!
Oh, first of all, thank you to everybody for coming. It's an honor to be, for me to be here with this award with such a great players and such a great league. I want to thank my teammates, my coaches, all Real Madrid organization, and we go for the Final Four.
Bé, s'ha entès, no? Sergio Rodríguez, que vaja, és un honor rebre aquest guardó, aquest premi MVP de l'Euroliga 2013-2014, diria que merescut, eh? I vaja, que també agraeix a entrenadors, a equip, Real Madrid, etcètera, etcètera, també per haver rebut aquest premi. MVP, Euroliga 2013-2014, es feia saber aquest migdia, cap a les 12, més o menys, doncs el guardó ha anat a parar les mans de Sergio Rodríguez. I a tot això, si deixem davant de la Final Four, s'apropa un cap de setmana en què la Lliga Endesa no para. Dissabte i diumenge es disputa la 33a jornada, la penúltima, i qui no la jugarà és Darrell Monroe. El bàsquet Manresa li ha rescindit el contracte després que fa uns dies el jugador no assistís als entrenaments i al partit de la 32a jornada de la Lliga Endesa. El bàsquet Manresa ha volgut posar fi a la relació entre jugador i l'entitat abans que s'acabés la temporada. El club i el jugador han negociat una sortida immediata mitjançant la qual el club penalitzarà econòmicament el jugador, que de fet ja ha viatjat als Estats Units. A tot això, punt 1. La forma o les formes com Monroe s'ha comportat no té justificació, sobretot deixant com va deixar l'estacada els seus companys en el perill contra l'Herbalife Gran Canària. I punt 2, perquè tot s'ha de dir, sense justificar la reacció del jugador, també és cert que el club acumula uns 600.000 euros d'impagaments, com ja publicava Regió 7, és a dir, que en part, comprensible, el cabreig del jugador, però, insisteixo, en cap cas les formes de Daryl Monroe. Així que, ja descendit, ja sense Monroe, la Bruixa d'Or Manresa disputarà aquest cap de setmana el partit de la 33a jornada de la Lliga Endesa, diumenge a les 6, a la pista del València Bàsquet. Per la seva part, el Fiat Joventut es juga al seu no sé equip de play-off a la pista del CaixaSol dissabte a les 8. Dit això, toca saludar l'equip del Bàsquet al Dia amb la directa Santa Susagna. Bona nit.
Bona nit.
I el control tècnic, què tal? Bona nit. Jordi Carretero.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I això d'un Bàsquet al Dia en el que hem de seguir parlant de la Final Four de demà divendres. Esperem també diumenge en una final en la que esperem que estigui el Barça. Hem d'escoltar més veus de protagonistes i avui, a més, volem treure suc aquesta frase de Xavi Pasqual.
Arribem en un bon moment individual i col·lectiu, ara falta demostrar-ho. Com sempre us dic, Final Four penalitza molt la gent que no aconsegueix controlar les seves emocions. No controlar les emocions et fa fora del partit de semifinals, i quan arribes a la ciutat en concret passen moltes coses, no? Molta expectativa de mitjans de comunicació, molta expectativa de gent relacionada amb el bàsquet, hi ha moltes coses al voltant que fan que el jugador senti que és un moment importantíssim i han de controlar bé les seves emocions en aquest moment.
Doncs avui en parlarem aquí a Bàsquet al Dia, Parlarem de les emocions d'una Final Four, l'aspecte mental, psicològic, és tan important com el tècnic o el tàctic. I avui, com dic, en parlarem amb Mar Rovira, habitual, amiga d'aquesta casa del Bàsquet al Dia i psicòloga de l'esport. Seguint amb la Final Four, avui també tindrem temps per parlar amb Alec García, entrenador del Fiat Joventut Júnior, que del 15 al 18 de maig disputa a Milà de manera paral·lela aquesta final a 4 de l'Eurolliga, doncs disputa el Nike International Junior Tournament. De fet, la penya defensarà el títol conquerit la temporada passada a Londres. I tancarem el programa amb tota la NBA, escoltarem a Marc Gasol i parlarem, com és habitual els dijous, amb el nostre expert, amb el professor Garriga. Amb tot això, fins a 9:45, com dic sempre, prepareu-vos per viure amb nosaltres el millor bàsquet. Abans, repassem noms, notícies de la jornada, parlem de la CB i un dels noms que és notícia d'ara, Daryl Monroe.
La Bruixa d'Or Manresa ha rescindit el contracte del jugador americà després que no es presentés ni als entrenaments ni al partit de la 31a jornada de la Lliga Endesa. Monroe serà penalitzat econòmicament i ja ha viatjat cap als Estats Units.
Justin Dolman.
Baixa pel partit ajornat de la 31a jornada. Dolman ha estat pare i no disputarà el partit contra l'Iberostar de Tenerife, que juga avui, a partir de 9:45 de la nit.
Aito García Reneses.
El CaixaSol aprofitarà el partit transcendental contra el Fiat Joventut, equip on va entrenar durant dues etapes per homenatjar García Reneses i els seus 1.000 partits a la Lliga Endesa.
Montfalgars.
Tal i com apuntàvem ahir, Marc Gasol presentarà demà al matí les línies mestres d'una escola de bàsquet del jugador a Girona en un acte al Saló de Descans del Teatre Municipal. El club utilitzarà el pavelló de Montfalgars.
Anem amb l'ADECO, parlem del Força Lleida.
Pocs dies després d'obrir el termini d'inscripcions al campus de tecnificació d'estiu del Força Lleida, el número de torns reservats ja s'aproxima als 50, quan encara queden 40 dies perquè arrenqui aquest campus dirigit a nois i noies nascudes entre el 1998 i el 2010.
ADECO, OR.
Demà a les 9 de la nit, el poliesportiu municipal El Plantío de Burgos es juga la tercera jornada de la final de l'ADECO, OR, entre el Fort Burgos i el Quesos Cerrato Palència. De moment, empat o una victòria.
I ADECO Plata.
I també demà divendres, a partir de 8:15 del vespre, juga la final de l'ADECO Plata entre el CB Prat i el Palma R Europa. El Prat, amb factor pista a favor.
Anem a Europa, Eduard Portela.
El president honorífic de l'ACB i president de la ULEB viatja a Milà, on arrenca la Final Four de l'Eurolliga. Portela seguirà en directe a les semifinals i també la final, en què hi haurà participació d'un equip de la Lliga Endesa, ja que Barça i Madrid es creuen en una de les semifinals.
Fiat Joventut.
Defensarà el títol de campió al Nike International Junior Tournament, que es jugarà a Milà, coincidint amb l'Eurolliga. El Madrid i el Cajasol són els dos equips que també lluitaran pel títol.
Ucraïna.
En una lliga marcada per la situació política de la zona, Vody Belling de Kiev s'ha imposat per 85-77 en el que és el quart partit i han revalidat el títol per 3 victòries a 1. Darius Labrinovic ha estat escollit l'MVP del torneig.
Lituània.
Els Žalgiris ha guanyat a la pista del Lietuvos Rytas el tercer i decisiu partit de la semifinal per 71-73 amb 16 punts i 12 rebots de Jankunas. L'altra semifinal entre el Prienai i el Neptunas arrenca avui.
Rússia.
L'únic Kazan ha guanyat la Copa Russa després de perdre la final de l'Eurocup. Ahir va vèncer a domicili el Lokomotiv Kuban per 76-93. Andriy Gudelok, l'MVP.
I acabem el repàs amb la NBA i parlant dels Detroit Pistons.
Que han fet oficial el fitxatge de Stan Van Gundy com a entrenador i president d'operacions. Van Gundy ha estat entrenador de Miami Heat i Orlando Magic.
Steve Kerr.
Serà el substitut de Mark Jackson a la banqueta del Golden State Warriors. L'exjugador dels Bulls i dels Spurs ha firmat per 5 anys i 25 milions de dòlars.
Aquesta matinada,
Miami i San Antonio han certificat el pas i la semifinal de la conferència. Els Heat han guanyat 96-94 als Nets i els Spurs han derrotat 104-82 dels Blazers. Destaca els 34 punts de Johnson, els 12 rebots de Batum i les 10 assistències de Lillard.
Com queden els play-offs?
A la conferència oest, San Antonio Spurs ja són a la final i esperen els Clippers o Oklahoma. De moment, els Thunder dominen 2-3 sobre els de Los Angeles. Això a la conferència oest. Pel que fa a la conferència est, Miami ja és també a la final de conferència i el rival sortirà de l'eliminatòria entre Indiana i Washington. Els Pacers dominen de moment 3-2 sobre els Wizards.
Doncs repassats els noms de les notícies de la jornada d'avui dijous 15 de maig 2014 ens espera la Final Four de Milà.
Hola, sóc Xavier de la Briga i us recomano que escolteu Bàsquet al Dia a Ràdio d'Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet. Legend of the Phoenix
All ends with beginnings. Doncs queden menys de 24 hores perquè es comenci a disputar aquesta Final Four 2014 i demà divendres a les 9 de la nit tenim, sí, aquí, tenim un Barça-Madrid.
Barcelona 2003, París 2010 i ara espera Milà 2014. El Barça busca la seva tercera Eurolliga en directe al Bàsquet al Dia. Aquest divendres, a partir de 8:45, des del Mediolanum Fòrum de Milà, Barça-Madrid, semifinals de la Final Four a Ràdio Estel. Gràcies per viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs ja ho sabeu, ja està clar que aquest programa, l'únic programa de bàsquet diari, a tot Catalunya, en una ràdio, doncs no podia faltar, en una cita com aquesta. I esteu avisats, demà, a partir de 8:45, us esperem aquí al Bàsquet al Dia per viure plegats, viure en directe aquest Barça-Madrid semifinals de la Final Four. Si tot va bé, diumenge tornarem amb més bàsquet, però abans el Barça ha de fer la seva feina i superar demà el conjunt de Pablo Laso. I per cert, perquè us feu una idea, seran un total de 52 les televisions que oferiran la Final Four en directe per un total de 201 països. Esport 3 ho farà per tot Catalunya. I ja sabeu que en aquesta Final Four hi ha un grup de jugadors del Barça format per Pullen, Lampe, Oleson i S11 que s'estrenaran en una cita com aquesta. Escoltem a Maché Lampe.
Bueno, mucha ilusión, muchas ganas. Es mi primera Final Four, así que me siento afortunado y hemos llegado a un sitio donde toda Europa quiere estar, ¿no? En el Final Four. Es algo que deberíamos hacer como club, como equipo, pero tenemos mucha más hambre para ganar la Euroliga y bueno, con mucha ilusión.
¿Cómo se afronta un momento tan clave, ¿no? Como este?
Se prepara bien, creo que es lo fundamental, saber el rival al 100%, saber cómo queremos hacer el plan de juego. Hemos hecho el primer paso de ganarles aquí en casa el sábado, hemos jugado bastante bien, pero ahí va a ser algo completamente diferente. Creo que el arbitraje va a ser un poco diferente también, así que hay que jugar mucho más duro incluso y hay que estar preparado. Todos los jugadores tenemos que estar preparados y estar mentalmente preparados y eso.
En eso hay unanimidad, ¿no? Que lo que pasó el sábado servirá de poco de cara al viernes.
Bueno, lo que pasó el sábado es lo que debería pasar, ¿no? Ganar en la Liga Endesa en casa es algo normal, ¿no? Así que lo que hemos hecho contra Madrid en casa es algo lo que tocaba, ¿no? Ese día, pero ya nos hemos olvidado de ese partido. Es una competición diferente y va a ser un juego un poco diferente en la Euroliga.
¿Qué partido prevés o crees que puede pasar el viernes?
Pues va a ser un partido muy, muy caliente. Va a ser un partido muy bonito, bueno, pero va a ser un partido muy duro, creo, y muy caliente.
Doncs l'ex del Madrid, Maché Lampe, que espera un partit calent, demà divendres a les 9 de la nit, aquesta segona semifinal de la Final Four entre Barça i Madrid, abans de les 6 a jugar el CSKA Maccabi. Més noms, un altre jugador que, vaja, debuta aquest any, o ha debutat aquest any a la categoria, a la Lliga Endesa, també a Europa, i de fet disputarà la seva primera Final Four, és Jakob Poulin.
Doncs Jakob Poulin, que parla de l'emoció de jugar per primer cop una Final Four.
Diu
que és emocionant jugar a la teva primera Final Four, però també està emocionat per l'equip, que té l'oportunitat de guanyar-la i és el que vol fer.
We going into the Final Four playing well and you know we got a great chance to win and that's what we want to do.
El jugador americà diu que no es pot desaprofitar l'oportunitat que té l'equip de guanyar la competició.
It's amazing, you know,
diu que és una competició molt maca, que l'ha vista els darrers 3 anys i que ara té l'oportunitat de jugar-la. Pensa que ser en aquest equip, amb els jugadors que té el Barça, s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat per guanyar-la. Un Poulin que destaca la dificultat de jugar contra el Madrid.
Of course, you know, playing against Madrid is always
Poulin diu que evidentment jugar contra el Madrid és molt difícil, però que ells han de fer com el darrer partit, dominar el rebot, defensar molt i no perdre pilotes fàcils. Un Jakob Poulin que explica que l'equip ha de lluitar per portar l'Eurolliga a Barça. Diu que tot és possible, que poden guanyar i que també poden perdre. Diu que el Barça s'ha de centrar en aferrar les possibilitats que tenen de guanyar i controlar els tempos del partit.
I per la seva part, un altre nom, un altre protagonista, porta 2 Eurolligues consecutives amb l'Olympiacos i, per què no, podria aconseguir la tercera, en aquest cas seria la primera amb el Barça. Costas Papanikolaou, que parla sobre la dificultat d'una semifinal d'Eurolliga, sigui amb l'equip, contra l'equip que sigui.
És una semifinal d'Euroliga. Amb qualsevol equip seria difícil. És igual amb qui juguem. Cada semifinal és difícil. Nosaltres hem de sortir i jugar durs, posar-hi passió, fortalesa, energia i treballar molt i fer tot el possible per arribar a la final.
El jugador grec parla sobre les que creu que són les claus d'aquesta competició.
Tenir més energia i un esperit lluitador a la pista per guanyar el partit. Aquestes són les claus en partits com aquests.
Sobre si hi ha o no favorits, Papanikolaou diu que tots els equips tenen les seves possibilitats.
No, I never believed that.
No crec en favorits. Ni quan vaig guanyar amb l'Olympiacos pensava que ho érem. Quan ets allà, veus que cada equip té un 25% de possibilitats de guanyar. Cada equip lluita per les seves possibilitats i això és el que farem.
For their chances, you know, and this is what we're going to do also.
I si el Barça guanyés l'Eurolliga, seria, com deia, la tercera consecutiva pel jugador grec Costas, però només pensa en la victòria col·lectiva.
No penso en guanyar la meva tercera Eurolliga consecutiva. Jo somio en guanyar-la amb el Barça, no per la meva satisfacció personal. És l'última cosa que em faria feliç. Seria molt més feliç veient la gent del meu club contenta, la nostra gent, els nostres fans, i encara més sabent que hauríem aconseguit l'objectiu que ens van marcar la pretemporada. Això és molt més maco i interessant que les meves marques personals.
This is going to be more interesting, more beautiful than my personal goals.
I sobre si és una Final Four especial per ell, Papa Nicolau diu que totes les Final Fours ho són.
Cada Final Four és especial. És pel que lluites cada any a l'Eurolliga i quan hi arribes les sensacions són bones. Saps que tens dos partits més i un 25% de possibilitats amb quatre equips que són molt bons. Hem d'aprofitar les oportunitats i això és el que farem.
And this is what we want to do. We want to go there and fight for our best.
I encara ens queda pendent d'escoltar un jugador. Per ell serà la segona Final Four, però assegura, i ara ho escoltareu, diu que la viurà com si fos la primera. Arriba la cita després de notar, vaig a fer un partidàs, 20 punts, en el Barça-Madrid de dissabte passat. És Àlex Abrines.
L'any passat, el primer partit de la semifinal no vaig tenir molts minuts, em vaig tenir, però bueno. I al tercer i quart puesto sí que vaig tenir més minuts, jo crec que, bueno, els nervis de la Final Four pues m'ho he llevat una mica i bueno, ara queda, pues, sí que n'hi haurà un altre cop aquest any, però bueno, aquest any serà diferent, jo crec.
Abans deia el Xavier Pasqual que qui controla més tots aquests nervis que hi ha, perquè la Final Four és diferent, no? Tu ens ho pots dir, la Final Four realment, des que arribeu allà ja noteu que és una cosa diferent?
Sí, és com una Copa del Rei, però molt més gran. Jo crec que hi ha molta més pressió, que estàs allà pues, a tots els al mateix hotel, molta premsa i moltes pues, rumors que apareixen que no són reals i bueno, jo crec que això pues, pot jugar una passada als equips que no estan preparats.
Imagino que jugar contra el Madrid encara ho farà més gran.
Sí, és un clàssic, el segon ja consecutiu a una semifinal. Intentarem fer les coses com l'altre dia i bueno, esperem guanyar.
L'altre dia, compte?
Una mica moral, no? Pel fet de guanyar, pues, jo crec que per nosaltres significa que bueno, que si fem les coses bé podem guanyar fàcil al Madrid i bueno, per res més, perquè el resultat és com un partit de Lliga més i res més.
Fa la sensació que el Madrid es va desconnectar del partit?
Sí, una mica no és fàcil, no? Quan jugues un partit i estàs 20 avall, pues sí que al final desconnectes una mica, no? I, bueno, al final van estar fins al final apretant i al final van guanyar de 9 o 11. O sigui que bueno, en qualsevol moment, encara que agafis 10-15 punts, et poden remuntar.
En què et va passar amb Rudi?
No, res, això és a l'escalfor del partit, pues, que en una jugada pues, hi ha un contacte que està fora de la jugada i bueno, la calentes una mica i ja està. Però bueno, el que passa al camp de bàsquet es queda allà.
Diu Mirotic que tanca els ulls i es veu aixecant l'Eurolliga. Si tu els tanques, què veus?
Jo primer guanyant el Madrid i després ja a la final. Però bueno, partit a partit no és fàcil, sí que somies amb alçar la copa, però bueno, has de tenir els peus a terra si vols guanyar.
Què et passa pel cos ara?
Bueno, moltes ganes, no? Encara que sigui la segona, pues, jo crec que la viuré com una primera i bueno, sí que una mica nerviós, però bueno, sé que tinc el talent per fer les coses bé com l'altre dia i molt tranquil.
Et pot anar bé el partit que vas fer dissabte de cara a la Final Four, amb més ganes, amb més moral, amb més...
Sí, clar que sí, no? O sigui, ara pues, per mi pues, ja m'he demostrat a mi mateix que puc fer aquestes coses, no? Jo crec que bueno, per mi pues, sí que tinc una confiança en allò que abans del partit i bueno, ara esperem seguir-la el divendres.
Com creus que serà el partit, el de divendres?
Jo, punt a punt, jo crec. No crec que ningú dels dos equips pues, se'n vagi de més de 10 punts i bueno, jo crec que fins als darrers minuts pots tirar el partit allà i bueno, qui tingui la sang més freda i controli els detalls, pues jo crec que s'emportarà el partit.
50% entre Madrid i Barça?
Sí, jo crec que sí.
Doncs preparats tots plegats per patir, perquè serà una semifinal apretada i esperem que sigui així perquè segur que tindrà més opcions de triomf i de victòria. L'equip de Xavi Pasqual, ho deia ara Àlex Abrines, 50% d'opcions de victòria pel Barça i 50% també pel Real Madrid. I parlant del Madrid, hem d'escoltar veus de protagonistes del conjunt blanc.
Escoltem a Felipe Reyes. Diu que en partits importants contra equips grans han après que s'ha de sortir amb molta més duresa.
Sobre todo lo que aprendimos del año pasado es que para ganar equipos de este nivel hay que ser mucho más duros y bueno, pues esperemos que... Bueno, este año ya creo que lo hemos demostrado durante toda la temporada, que somos un equipo mucho más duro tanto en defensa como en ataque y ahora solo tenemos que demostrarlo en los dos partidos que nos quedan. Esperemos que el viernes contra el Barça pues volvamos a ser el equipo que ha dado tantas alegrías a nuestra afición y podamos pasar esa eliminatoria, pero siempre sabiendo que va a ser muy difícil.
Un Reyes que, per precaució, no va jugar al clàssic de Lliga. Afirma que ja es troba molt millor i a punt pel partit de divendres.
Me encuentro bastante bien. El pasado sábado no pude jugar porque me levanté con dolores el viernes en la cadera y me impedía pues estar al 100% y la verdad es que preferimos descansar para recuperarme bien y estar a tope esta semana. Y de momento, pues la verdad es que la evolución ha sido muy buena y ahora estoy contento por cómo tengo la cadera. Y luego lo otro, pues claro que no, o sea, es un sueño poder levantarla, pero cometeríamos un error si ya pensáramos en que va a ser fácil y que la vamos a levantar sí o sí, ¿no? Tenemos enfrente un equipo como el Barcelona que, como he dicho antes, no nos lo va a poner nada fácil. Es un equipazo y si queremos llegar a esa final tenemos que ganarles. Pero bueno, todavía es muy pronto y no sería lógico hablar de eso, ¿no? en estos momentos porque sería algo irreal. Ojalá que podamos estar en la final y todo se dé bien, pero es muy difícil.
I sobre si s'imagina aixecant l'Euroliga, Reyes, de moment, diu que seria un error pensar ja en ser campions.
Pues claro que no, o sea, es un sueño poder levantarla, pero cometeríamos un error si ya pensáramos en que va a ser fácil y que la vamos a levantar sí o sí, ¿no? Tenemos enfrente un equipo como el Barcelona que, como he dicho antes, no nos lo va a poner nada fácil. Es un equipazo y si queremos llegar a esa final tenemos que ganarles, pero bueno, todavía es muy pronto y no sería lógico hablar de eso, ¿no? en estos momentos porque sería algo irreal.
El jugador blanc destaca la importància que té la presència de l'afició als partits de Milà.
Bueno, yo creo que ya el año pasado hubo mucha gente, mucho madridista en la Final Four. La verdad es que sentimos mucho su aliento durante los dos partidos y nos ayudaron mucho a llegar a esa final. Y siempre es bueno que se acaben los abonos para la Final Four de este año, porque para nosotros es importantísimo su presencia en Milán y seguro que con su apoyo todo va a ser mucho mejor, ¿no? Así que esperemos no defraudar a todos los que van a ir allí y poder darles una alegría.
El capità parla també de les diferències que hi ha entre els àrbitres ACB i els àrbitres de l'Euroliga.
Bueno, lo del arbitraje es verdad que hay diferencias. En Euroliga puede que permitan más contacto, luego hay otras cosas que pitan más fácilmente en Europa que no en ACB, así que son... Pero bueno, eso es normal, ¿no? Que no tengo más que decirte. No hay... La única diferencia es esa. Pues algunas veces pitan, dejan más contacto, otras no. Pero tampoco queremos meternos mucho en ese tema del arbitraje porque no nos beneficiaría para nada. Así que piten en la Final Four lo mejor posible y ya está, eso es lo único que queremos.
Escoltem ara, doncs, el que diu Sergio Rodríguez.
Bueno, pues salimos muy concentrados desde el principio. Ellos han empezado muy bien, acertados, jugando duro y nosotros pues tenemos que salir igual. Y después, pues bueno, será un partido muy largo y hasta el final pues no se decidirá.
¿Qué referencias tomáis de este partido?
Bueno, llevábamos tiempo sin jugar contra ellos. Ellos han mejorado mucho desde el principio de temporada. Han terminado muy bien en la Euroliga y en Liga también están mejor. Y bueno, primera toma de contacto y a jugar el viernes.
¿De cada viernes te esperas un qué tipo de partido te esperas?
Un partido duro, al final pues bueno, somos dos buenos equipos, todos tenemos gente con talento, gente dura y será un partido pues que tendremos que estar muy concentrados durante todo el encuentro.
Doncs ara ja veurem què succeirà demà, a partir de les 9, i recordeu en directe aquí al Bàsquet al Dia la retransmissió íntegra d'aquesta semifinal de la Final Four entre el Barça i el Real Madrid. Doncs demà serà dia d'emocions pels amants del bàsquet. I volem recordar, i recordo una vegada més, aquestes paraules de Xavi Pascual.
Arribem en un bon moment individual i col·lectiu, ara falta demostrar-ho. Com sempre us dic, Final Four penalitza molt la gent que no aconsegueix controlar les seves emocions. No controlar les emocions et fa fora del partit de semifinals. I quan arribes a la ciutat en concret passen moltes coses, no? Tots els, no sé, molta expectativa de mitjans de comunicació, molta expectativa de gent relacionada amb el bàsquet, hi ha moltes coses al voltant que fan que el jugador senti que és un moment importantíssim i han de controlar bé les seves emocions en aquest moment.
Doncs està clar que l'aspecte tàctic, l'aspecte tècnic és molt important, és vital, però igual de vital o més important és l'aspecte psicològic i l'aspecte emocional. I és per això, parlant de psicologia, parlant d'emocions, doncs que avui hem volgut contactar amb una experta en la matèria, amiga d'aquesta casa, del Bàsquet al Dia, l'escolteu cada divendres a la tertúlia. Avui l'hem trucat un dijous. Psicòloga de l'esport, Mar Rovira. Hola, Mar, bona nit.
Com estàs, Òscar?
Què tal, tot bé?
Molt bé, molt bé. Desitjant ja que arribi demà per veure què passa en aquesta semifinal.
A veure què passa. Escolta, primer parlem amb Mar Rovira, psicòloga de l'esport. Com s'afronta una Final Four, Mar?
Doncs, bueno, m'ha sorprès molt agradablement les paraules del Xavi Pascual perquè treu una mica al públic en general el que significa a nivell emocional presentar-se davant d'una semifinal amb moltes expectatives, perquè realment el treball de l'any ja està fet. Com ell deia molt bé, el Barça està arribant en pujada i el Madrid una mica en dubte. Això és el que han de controlar. I a nivell emocional, durant tota la setmana els jugadors estan aquí a Barcelona ja estan més activats de lo normal perquè saben el que els hi ve. Llavors, jo recomano molt durant aquesta setmana que aconsegueixin descansar, que aconsegueixin dormir, perquè és molt important. I una vegada estan allà, el que s'ha d'aconseguir és baixar aquest nivell d'activació, que és aquesta paraulota rara que diem als psicòlegs, que és aquestes pessigolles que tens a l'estómac, aquestes ganes, aquest nerviosisme. El que has de fer és controlar-lo just abans de sortir a pista, perquè el que et pot fer és que tinguis menys coordinació, tinguis menys capacitat d'atenció, o la tinguis molt estreta, que no llegeixis bé el partit, i que et faci també a nivell muscular estar més tens, i per tant podràs fallar més tiros. Llavors els jugadors ja són molt experts, els que ja tenen experiència prèvia ja saben com regular-se, i bueno, jo aconsello sobretot en escalfament abans de començar. Hi ha gent que diu relaxació. Bueno, jo penso que estàs a punt de fer un esforç físic molt important. Jo recomano que es regulin mitjançant l'escalfament, mitjançant exercici físic.
Això és la teoria, però la pràctica després cadascú la porta com pot, no?
Clar, sí. Mira,
perquè,
jo també...
Tu recomanes que dormin aquesta setmana. Vaja, avui ja és dijous, no? Però que descansin. Però clar, un intenta descansar, un vol descansar, però potser no pot fer-ho. O el cos no li dona per dormir les hores que voldria o descansar com un voldria, no?
Clar, bueno, per això, precisament, hauries de fer, bueno, una sèrie d'estratègies per poder dormir, que cadascú té les seves, i per això és tan important, o seria tan important tenir la figura d'un psicòleg de l'esport durant tot l'any, perquè ens trobem de vegades que nosaltres hem de fer parxes, no? Anem i ara no, ara jo no puc ensenyar un jugador a que reguli els nervis, no? Ara és un treball de... Per això només he dit, mira, intenteu dormir, que és el que heu de fer, i una vegada esteu allà, hauria de ser un partit com la resta de partits. El que s'ha d'aconseguir quan estiguin els 40 minuts és que estiguin centrats en el present, en el partit i en les coses que han de fer, no en el resultat, que el resultat és una conseqüència. Però personalment, jo he viscut una Final Four femenina, és igual, és el mateix, i he arribat allà i tens el nerviosisme i dius, mare meva, com ho faré, com em controlaré, i ho aconsegueixes, perquè al final et centres en les coses que has de veure per treure el rendiment i ho fas.
Home, és el que diuen, no? Parlem de bàsquet, però potser en molts o en altres àmbits de la vida, que un té aquests nervis interns, però quan comença l'activitat en si, pràcticament desapareixen, no?
Sí.
O no en tots els casos?
No, clar, no en tots els casos, perquè no tothom pot ser esportista d'èlit i no tothom sap encaixar bé aquestes situacions. En principi, els bons, aquest nerviosisme és indicatiu de que estan davant d'un repte que s'està posant a funcionar tot el tema fisiològic i és que si no el tinguessis, seria malament. O sigui, que és que si la gent et diu no, ja aconseguiré que no tinguis por, que no tinguis nervis, mentida. Tothom els té. El problema és que els has de gestionar de tal manera perquè no afectin el teu joc. És això, però és que no hi ha cap persona demà que estigui allà al parquet, ni entrenadors ni jugadors, que no tingui aquesta sensació de vertigen. Home, el tindran. Sí. Però una vegada la pilota es tira, desapareixerà.
Si aquesta sensació la tindran seguidors, imagina't els jugadors, no?, que estan a la pista.
Sí, però, per exemple... Jo ara, com a espectadora, em puc deixar portar pels nervis, perquè jo no he de controlar res.
Sí, sí, i tant.
Val? I ells sí, però ells tenen el control. O sigui, jo, quan jugues, tu tens el control de les coses i estàs molt més tranquil que la gent que està fora veient. I estàs més tranquil que l'entrenador. I l'entrenador també té una feina molt important, sobretot just abans del partit, de la xerrada aquesta de 5 minuts abans, d'intentar controlar o gestionar les emocions dels jugadors per baixar-los el nivell d'activació perquè surtin amb una actitud adequada i fer-los centrar en les coses importants que hagin treballat, pues, tàcticament, segurament. I el tema de motivació de fer-lo a part perquè no cal treballar-lo perquè ja estan motivats.
Home, ara que comentaves això, em ve a la ment aquella frase típica dels esportistes, que no sé si tu l'hauràs dit alguna vegada, imagino que sí, no? Allò de es pateix més fora que dins de la pista, no? Quan un jugador no pot jugar perquè no va convocat o està lesionat, que pateix més mirant jugar els companys que no quan està ja a pista, no?
Clar, és que és lògic per aquest fet que t'he dit, quan tu estàs dintre ets protagonista de l'acció i tu pots fer, controles i pots anar a l'esquerra, anar a la dreta. Però quan estàs a fora, no pots fer res. Per més que em puixis, per més que et posis la bufanda i cridis... No, i llavors, clar, són aquests nervis que dius... Mira, estic a les mans dels meus companys i només et queda mirar i desitjar que ho facin bé.
Escolta, Mar, dos jugadors, Navarro, porta moltes Finals Four, n'ha guanyat dues, i a l'altre cantó, Pullen, per exemple, no? És la seva primera... Sensacions de demà, a les 9 menys poc, abans de començar, tu creus que tenen les mateixes sensacions?
Bueno, Pullen no ha fet Eurolliga, però segurament és un esportista d'elit que segurament ja s'ha trobat en situacions semblants amb altres competicions. Evidentment, el Navarro ja té un coneixement expert del seu esport, ja porta més de 10.000 hores fent el que sap fer. Serà diferent, però ho encaren també dintre... El que compta molt és el que han fet durant aquest any i els rols i la importància que té cadascú dintre de l'equip. Pullen no té tanta importància com Navarro i s'ho ha d'aprendre de manera que pugui ajudar en un moment determinat a ser clau. Per tant, pot interpretar que no té tanta pressió i si està concentrat i, i llegint molt bé el partit, quan surti podrà fer coses que seran molt positives, i Navarro, no, bueno, no sé quin pla tindrà el Xavi Pasqual per ell, però ha d'aprofitar aquesta qualitat que té també per ser molt important per mi en moments puntuals.
És a dir,
que el seu rol seria més, o sigui, diferent d'altres anys.
No, no, sé què farà el Xavi. No voler fer més coses de les que et pertoquen, no?
Sí, i bueno, ja no té, ja té més anys que altres, que anys passats, i a nivell físic...
No, però no ho dic per Navarro, eh? Ho dic per tots els jugadors. Vull dir que cadascú sàpiga quin rol té i que les emocions no et portin a fer o a voler fer més coses de les que potser hauries de fer, vaja.
Sí, bueno, en principi sembla que per fi s'ha entès una mica l'estructura del joc i els rols que han de tenir cadascú. En això estan ben construïts. Vull dir que espero que es controlin, no ho sé.
En definitiva, Mar, cor calent, cap fred.
Sí, exacte. Sí, sí. Per exemple, el Real Madrid penso que és un equip més emocional, que necessiten, viuen d'aquesta emoció, i el seu joc és molt més flexible, molt més creatiu. Ells sí que han d'anar una mica més emocional.
Amb les pulsacions més altes.
Sí, i en canvi l'equip del Xavi Pasqual és més racional. És de fer les coses ben fetes, de fer el passe de més, tot molt més estructurat. Per tant, per mi ells haurien de sortir una mica amb un nivell d'activació una miqueta més baix, i perquè és la seva força, la qualitat del joc, la intel·ligència, el saber què s'ha de fer en cada moment, i el joc del Real Madrid, com que és més creatiu, ells han d'anar una mica més lliure, més de fluir i deixar-se anar i a veure què passa.
Bueno, doncs acomiadem a la Mar Rovira, psicòloga de l'esport, i saludem a la Mar Rovira, comentarista, amiga del Bàsquet al Dia. Hola, Mar, bona nit.
Hola, bona nit.
Qui guanyarà demà la semifinal, Barça o Madrid?
Molt bé, molt bé, molt aquesta puntualització. Ara ja puc fer de forofa i de... Sí, jo espero que guanyarà el Barça. La clau està en que el Barça va cap amunt, el Madrid estava intractable, i com a psicòloga de l'esport espero que no ho facin, però com a forofa, que aquests dubtes que puguin tenir si arriba el partit amb moments ajustats al final, que els hi faci pensar una mica, i si arriben ajustats, crec que serà pel Barça.
I venen de guanyar el partit de Lliga, el que tant hem comentat aquesta setmana, allò pot ser, aquell partit pot ser positiu, pot influir en alguna cosa de cara a les semifinals de demà?
Bueno, és el que havíem comentat la setmana passada. Jo, no, la veritat és que no esperava que la diferència fos tan gran en aquest partit. Evidentment, l'Asso s'ha guardat moltes coses tàctiques, potser vam relaxar-se una mica massa, perquè en l'inconscient sempre et queda, per part del Barça, aquesta dinàmica positiva els hem guanyat, i per part del Madrid de dir, vale, no hem jugat al 60%, però sempre et queda aquest dubte. Jo personalment, com ja vas dir l'altre dia, penso que no afectarà gaire, i realment qui controli millor els petits detalls, qui estigui més concentrat, qui sàpiga llegir en els... perquè jo espero que arribaran igualats. Qui sàpiga llegir millor els últims moments serà qui guanyarà.
Veurem què passa. Mar Rovira, gràcies com sempre, i avui de forma especial, per aquesta anàlisi psicològica que ens has fet, allò més interessant sobre les emocions en una Final Four, d'acord?
Clar que sí, Òscar, quan vulguis.
Que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada.
I al Bàsquet al Dia encara hem de seguir parlant de l'Euroliga, perquè paral·lelament a la Final Four, aquests propers dies, Milà acull també el Nike International Junior Tournament, on trobem el Fiat Joventut.
Bàsquet al Dia.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Barcelona 2003, París 2010 i ara espera Milà 2014. El Barça busca la seva tercera Eurolliga en directe al Bàsquet al Dia. Aquest divendres a partir de 8:45 des del Mediolanum Fòrum de Milà, Barça-Madrid, semifinals de la Final Four a Ràdio Estel. Gràcies per viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs esteu tots més que convidats a veure amb nosaltres la Final Four de Milà i tres equips de Lliga Endesa, tres filials, disputen el Nike International Junior Tournament que es disputa a Milà del 15 al 18 de maig de forma paral·lela a aquesta final a 4 de l'Eurolliga. Cajasol, Real Madrid i Fiat Joventut participaran en el torneig júnior al costat d'Estrella Roja, Armani, Salguiris, Fenerbahçe i la selecció del Brasil. Entrenador del Fiat Joventut Júnior, Àlex García. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs a Milà, amb totes les ganes de defensar i, per què no, reeditar el títol de la temporada passada, no?, de Londres. Com ho veus?
I tant. Nosaltres venim amb molta il·lusió per competir, per anar partit a partit, per ser nosaltres. I bueno, i a veure si el primer pas ha estat avui, que hem jugat contra el Brasil. L'equip ha estat molt bé. Ha anat creixent durant el partit i amb molt bones sensacions, i sobretot amb molta il·lusió.
Uh-huh. Com estan els xavals? Com afronten una competició molt important com aquesta?
Bueno, nosaltres una mica l'esperit de totes les competicions que anem és d'intentar, bueno, donar el màxim, intentar ser nosaltres mateixos, ser valents, proposar un joc alegre i a partir d'aquí competir al màxim, no? Pues et pots imaginar en un torneig així d'aquesta a magnitud, on pots veure els partits d'Eurolliga, després jugues contra els màxims, les màximes potències a nivell europeu de bàsquet base, pues, els nens estan amb moltíssima il·lusió i amb ganes de fer-ho bé.
Màximes potències, però us podeu passejar per Milà amb la cara ben alta, perquè la gent segur que veu l'escut i relaciona penya amb joventut i amb jugadors de màxima qualitat, no?
Sí, nosaltres, home, si un equip dels que està aquí jo crec que és el màxim exponent a nivell de cantera, potser, en el cas, som nosaltres, no? Sense desmereixer els altres, però veus penya i veus bàsquet, veus cantera, intentarem transmetre tot això, no?, a la pista.
Mm-hmm. Aquest torneig important, júnior, que disputa la penya, intentant reeditar el de Londres la temporada passada, què suposaria, no?, tornar a conquerir aquest títol o no us ho plantegeu de moment?
Bueno, de moment jo crec que hem de pensar en coses que depenguin de nosaltres. Uh-huh. Jo crec que hem d'anar pas a pas i, com et deia abans, no?, de disfrutar, que moltes vegades si penses massa en el futur deixes una mica de viure i de valorar una mica el present, no? I jo crec que el que hem de fer nosaltres és el que et deia d'anar partit a partit, és una competició dura, on cada partit tens un rival de màxim nivell i el cap una mica amb el partit que toca, no? I, bueno, això sí dona com a conseqüència poder jugar a la final de diumenge i això dona com a conseqüència poder guanyar-la, doncs, espectacular, no? Uh-huh. Però nosaltres jo crec que hem d'estar una mica amb el cap. Avui era Brasil, demà és Estrella Roja. Jo crec que cada partit amb tornejos de tant nivell, jo crec que el campionat comença i acaba en aquell dia, no?, entre cometes, pensar només en aquell partit, de donar el màxim de nosaltres, i a partir d'aquí, pues, anar pas a pas.
Molt bé, doncs hi ha dos equips catalans en aquesta Final Four, el Barça, que disputa les semis demà a les 9 contra el Real Madrid, i després en aquest torneig també de prestigi internacional amb la presència del Fiat Joventut Júnior. i el seu entrenador, amb qui ara parlàvem amb el Bàsquet al Dia, amb l'Àlex García. Àlex, que vagi molt bé, molta sort i tant de bo que torneu a conquerir aquest torneig, eh?
I tant de bo. Moltes gràcies per tot.
Que vagi molt bé, molta sort. Deixem la Final Four, seguim endavant, recta final. Hem de parlar de la NBA com tots els dijous.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80. Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel. If you love it like I love it.
Parlem de la NBA, dels jugadors catalans de la NBA que estan tornant a casa després d'una nova temporada americana i cadascun d'ells doncs, va complint també amb els seus compromisos publicitaris. Ja vam escoltar Pau Gasol, també a Ricky Rubio aquí al Bàsquet al Dia. I avui és el torn de Marc Gasol, que farà un parell de dies. Tenia els mitjans de comunicació en la seva primera roda de premsa a Espanya, a la seu de Càceres, a Madrid.
Doncs un Marc Gasol que parla sobre la cita d'aquest estiu al Mundial, que per ell, segons diu el mateix Gasol, és molt i molt especial.
El Mundial en casa ya de por sí es muy especial. Lo fue el 2007, no conseguimos al final llevarnos el oro, pero es algo diferente. Ves que todo el mundo se vuelca, todo el mundo te apoya, todo el mundo tiene ganas.
Un Mundial on Espanya, recordem, juga a la fase de grups amb Brasil, Egipte, França, Sèrbia, Iran. Gasol parla d'una fase complicada.
Ese momento yo pienso más en la primera semana de entrenamientos, más que en los rivales, pero obviamente que jugar contra Francia otra vez, jugar contra Serbia, son equipos que hemos visto en el último europeo y equipos que nos hemos jugado cuartos de final y semifinal, pues son equipos que nos tendrán ganas otra vez, por de siempre. Pero bueno, jugar en casa y jugar delante de nuestra gente y con los jugadores que llevamos, pues va a ser, yo digo, un reto bonito y un reto que afrontamos todos con muchas ganas.
Marc Gasol diu que la selecció està en un molt bon nivell de forma i amb molts bons jugadors.
Sí, pero no solo con los jugadores vamos a ganar. Obviamente que yo creo que el equipo que tenemos, la generación que hay ahora mismo de 14, 15 jugadores que Juan tiene que elegir, si ves los bases, a mí lo dejé los bases, y no solo los que, pues Sergio, Ricky, José, incluso Sergi Llull, bases que no están entre esos cuatro, están a un nivel muy alto y dominando el baloncesto hoy en día. O sea, la verdad es que estamos en un momento de salud de jugadores muy grande.
El de Sant Boi comenta que la motivació per guanyar l'or sempre serà màxima.
Sempre, però això, si ganar un oro quise decir que no nos queda más motivación, hacía desde 2006 que no estaríamos jugando. Nos hemos retirado todos y no hemos jugado más. Yo creo que esta generación, cada reto que ha conseguido, cada objetivo que hemos llevado a cabo, hemos seguido, porque las ganas y la ilusión, siempre que el cuerpo lo permita, pues siempre ha querido jugar.
I Marc Gasol, que ha parlat també sobre el seu germà, Pau Gasol, diu que ja és prou gran per decidir per ell mateix quin serà el seu futur.
Pau, gracias a Dios, es mayorcito y él va a decidir lo que sea mejor para él y lo que quiera hacer. Nosotros jugaremos juntos este verano, eso sí que lo sé, si todo va bien y Dios quiere, pero la próxima temporada pues no se sabe.
I ja sobre l'NBA, sobre si la Lliga Americana està descompensada entre la Conferència Est i la Oest, Gasol diu que ell està molt content amb els equips de la seva conferència.
Yo disfruto mucho en el Oeste, porque cada partido es un... Sabes que va a ser una pelea y va a ser una lucha y va a ser muy difícil ganar cada partido. O sea, si paras a contar hasta el onceavo, creo yo, o incluso el doceavo, incluso que están más abajo. Son equipos todos que van con la intención de ganar.
I escoltat a Marc Gasol, toca saludar en aquesta recta final de programa, darrers minuts, l'expert en NBA del programa del professor Garriga. Hola, Josep, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Miami i els Spurs ja esperen a la final de la seva corresponent conferència.
Així és, un equip classificat a l'oest, el San Antonio Spurs 4-1 derrotant a Portland Trail Blazers, i un equip a l'est, Miami 4-1 derrotant Brooklyn Nets. Les eliminatòries, la resta d'eliminatòries, els Clippers perden 2-3 amb Oklahoma, i Indiana domina 3-2 Washington. Els dos darrers partits de dimecres, el darrer que ha passat a l'NBA, San Antonio 104, Portland 82, gran partit dels actors secundaris de San Antonio, Kawhi Leonard i Danny Green amb 22 punts cada un, Patty Mills 18 des de la banqueta, i els Spurs que es classifiquen per la final de conferència gràcies a una combinació del que ha de ser realment el bàsquet, que és defensa i contraatac. En el partit de Miami, 96-94 a Brooklyn, amb una remuntada al darrer quart, Miami estirant del seu trio d'estrelles amb atac, LeBron James 29 punts, Dwayne Wade 28 i Chris Bosh 16, contrarrestant els 34 punts de Joe Johnson per a Brooklyn. Val a dir que LeBron venia de notar 49 punts al darrer partit, que és el seu rècord personal a playoff. Els Nets van tenir el partit, però el gran últim quart, sobretot de LeBron James, ho va impedir.
De moment ja estan complint els pronòstics, no? Podríem dir-ho així.
Sí, les eliminatòries que estaven una miqueta més clares, que són la San Antonio, Portland, Miami i Brooklyn, potser Portland s'esperava que anés una miqueta més de guerra. La veritat és que els Spurs i Miami Heat compleixen una miqueta amb el guió, no? Les altres dues eliminatòries ja es preveia que havien de ser molt més igualades, apunten, suposo, cap al setè partit, 3-2 i 2-3 respectivament. Els Clippers queixant-se molt dels arbitratges, Oklahoma guanyant amb èpica, remuntant amb 7 segons, perdó, amb 50 segons, remuntant 7 punts amb una falta sobre un triple final, 3 tirs lliures en l'últim partit de la victòria a 97. Fixa't, ho tinc aquí a l'oest, els Clippers guanyant el seu partit contra Oklahoma 97-104, falta de 49 segons.
Déu-n'hi-do.
Però amb aquests 49 segons es va donar la volta al marcador. 5 punts consecutius a Kevin Durant i 3 tirs lliures de Russell Westbrook. Impressionant. I a l'altre partit, a l'est, Washington derrota Indiana 102-79 amb partides del pilot polac Marcin Gortat, 31 punts, 16 rebots, i després del base estrella John Wall, aquest dels que sempre se l'espera, 27 punts afegit per portar la limitaria fins al 6è partit. Molt interessant tot plegat. Si vols, molt ràpidament, com a dades fora del que són partits de playoff, entrenadors, Steve Kerr, que era el favorit de Phil Jackson per la banqueta dels Knicks, fitxa finalment per Golden State Warriors per 5 anys i a roda de 5 milions de dòlars per any. I després està en Van Gundy, aquell exentrenador de Miami de 2003 a 2006 i d'Orlando de 2007 a 2012, fitxa per Detroit Pistons amb dos càrrecs, entrenador i president d'operacions. També 5 anys, està en Van Gundy, però aquest a raó de 35 milions de dòlars al contracte, un dineral.
No està malament. Ho deixem aquí. Gràcies, Josep. Una abraçada.
Forta abraçada.
Tornem demà amb més bàsquet al dia. Demà viurem aquí les semis de la Final Four. Demà tots preparats per viure aquí al Barça-Madrid. Que vagi bé.
Al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.